Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Qui us parla? Sergi Corral. Unes notícies d'avui, divendres 27 de març, que venen encapçalades per al que el connexionat amb la nova planta potabilitzadora d'aigua portarà l'aigua marronosa durant unes setmanes a les aixetes de l'Escala. I també relacionat amb l'aigua, que n'han arribat les noves factures, ara, des de Veolia, el nou nom de l'empresa Dagmar. Aquest és el titular, però tenim tota aquesta altra informació. Informar que a l'abril s'obren les inscripcions pels casals d'estiu de l'Escala, concretament el 13 d'abril. Els casals de lleure, els matins esportius, destinats a joves d'entre primer i sisè, i també l'opció del casal jove destinat als adolescents d'entre primer i quart d'ESO. El 9 i 10 d'abril es faran reunions informatives. Un apunt per la prèvia del 24è MIC, aquest torneig internacional de futbol base. El Madrid i el Futbol Club de Barcelona jugaran al nou Miramar, a l'Escala. Serà una de les grans novetats del MIC. L'Escala com a seu, serà una de les seu dels 45 municipis de comarques gironines, on s'hi disputaran partits des del 31 de març al 5 d'abril. I en esports, però en més recent, cap de setmana de futbol i BTT infantil. El primer equip de futbol rebrà el Sant Cristòfol al nou Miramar d'aquí a l'Escala si la tramuntana no obliga a canviar els plans per diumenge. I també cap de setmana de BTT infantil a Camp dels Pilans amb el circuit comarcal infantil. I en terreny meteorològic, què hem de dir que cap de setmana marcat per la tramuntana? Avui començarà a marcar a partir de mitja tarda i vespre. Demà, a primera hora, no en farà tanta, però a l'última hora del dia es reforçarà. I atenció, perquè diumenge amb un nou episodi de Grupada Encesa. Ara us deixem amb la segona hora del programa Arran de Mar i a continuació també totes aquestes notícies detallades a l'informatiu local que acabeu de passar. Molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30...
de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on descobrirem mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Encetarem la 6a edició de la SB Hotels La Garba, una competició que se celebrarà al Delta de l'Ebre. Participarem en un curs de taurons i rajades i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Ai, que m'ofego. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. La setmana passada vam començar a descobrir llegendes del Maresme, però no vam acabar. Ens vam quedar a mitges i això no ens agrada. Per tant, avui, la nova secció de mites i llegendes del nostre mar, tornem a encetar un nou capítol del Maresme, Oriol.
Doncs sí, Marina, una setmana més tornem a tenir mites, tornem a tenir llegendes del nostre mar Mediterrani. Recordeu que fa uns dies començàvem a parlar de mites i llegendes de la comarca del Maresme. Doncs ens en van quedar de pendents i avui per això hi tornarem. I tornem a saludar de nou al Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, Joan de Déu, vam estar comentant diverses qüestions ja del Maresme, de la zona de Malgrat, també de Mataró. És una zona al Maresme, doncs, on té contingut llegendari, té contingut mític, també té alguna cosa de pirates i corsaris, eh?
Sí, de fet, la mateixa geografia de la comarca ve marcada pels pirates. Els pirates, ja ho hem dit des vegades, els del Carib ens queden molt lluny i són exòtics, però el Mediterrani era terra de pirates o mar de pirates, de lladres de mar, i el fet de que les poblacions ara importants del Maresme estiguin a tocar de costa, això al Renaixement, al segle XVI, era impossible, perquè a peu de costa ja hi havia el llogarret dels pescadors, les barraques dels pescadors, les botigues dels pescadors, però no hi havia els pobles, estaven a l'interior, per això abans Arenys damunt, Premià de dalt, Vilassar de dalt, eren els pobles importants, i a baix només hi havia els llogarrets, i això era pels pirates. Que passa que una vegada extingits els pirates, doncs sembla ser que prendre el sol al costat de la platja doncs ha fet més gran aquestes poblacions, no? I sobretot el que dèiem del segle XIX amb l'anterior programa, de que es van haver grans drassanes a la costa i el mar era com una autopista, però abans les poblacions eren de la muntanya. I els camins de ronda no eren per fer excursió o trekking, sinó que era perquè els sometents dels pobles poguessin vigilar si venien els pirates, que tenen molta pudor, perquè els remers, que normalment eren esclaus, vull dir, les necessitats les feien a sobre. Llavors era molt difícil atacar per sorpresa, però d'alguna manera ho aconseguien, i fins i tot a Pineda de Mar, que actualment és una població turística important del Maresme, doncs té l'església de Santa Maria fortificada, perquè es van haver d'amagar dintre dels pirates, i els que es van salvar després, posteriorment, van fortificar l'església. I fins i tot amb el llindar ho explica, es pot llegir, que diu l'1 d'agost de 1554, a punt d'alba, 11 galiotes dels turcs posaren la gent a la platja, cremaren les portes de l'església a moltes cases, i mataren i captivaren 70 ànimes, pujant fins a casa al palau. A mitjorn se tornaren a embarcar. Per reparo dels poblats, s'es fortificà Àsia de Pineda. Per tant, si anem allà i la veiem fortificada, que sapiguem que vam passar aquest fet dramàtic d'aquests pirates que no eren gaire romàntics.
No, els pirates no... De bones persones no en tenen massa.
No, fora de les pantalles no molta.
No devien tenir cap tipus de gràcia a trobar-te una incursió pirata a aquella època, com si la trobessis ara, Tampoc crec que fos gaire bonic.
No. No, però sobretot era el tema aquest d'intentar amb la imaginació entendre que eren poblacions que, malgrat la pesca i el comerç, vivien sempre amb l'ai al cor, perquè podia venir gent a segrestar i a robar i a fer malifetes, i això en un lloc que ara és un lloc de paella i de tovallola, no?
Sí, Maresme lliure i tropical, eh?
Refereixo tot el litoral, eh? El Maresme té moltes més coses, però el que vull dir-te és que actualment un, quan està a la platja, està per relaxar-se. La platja abans no era gens relaxada.
No, i tant. Parlem també de la Font de la Joventut, Joan de Déu.
Aquest és un tema molt interessant, perquè, com dèiem, hi havia molts navegants, corallers, capitans de vaixell, mercaders, que feien ruta i anaven a Amèrica, no? I una de les coses que venia de les llegendes d'Amèrica, de la Font de la Joventut, no? Que Ponce de León, que era un conquistador castellà, doncs allà a la Florida, sembla ser que la va trobar. Però resulta que aquí al Maresme, a Calella, que diuen que és un lloc que l'aigua és molt neta, que hi ha bona pesca, de fet hi ha un far també molt important, diuen que es troben cavallets de mar que sembla ser que dona la sensació de que aquella mar és molt neta, doncs a l'interior hi havia un mas que era el mas d'en Degai, que allà deien que hi havia una font que ho curava tot, un brollador, i fins i tot hi havia com uns rodolins que deia: beveu aigua d'en Degai, que no morireu mai. Mal de fetge, ventre i cap, amb un dia tot curat. Carai. I aleshores, doncs, no se sap si s'ha d'anar tan lluny, no?, per trobar les fonts de la joventut. A Catalunya mateix hi ha diferents fonts, no?, balnearis, Caldes de Malavella, que tenen propietats. Però sembla ser que aquesta, que està a prop de la costa, a prop de Calella, doncs hi ha aquest brollador, que qui el troba, doncs igual pot viure, no sé si eternament, però potser molt de temps.
Mm-hmm. I tant, doncs home, s'haurà de buscar. Jo de Calella en sé també alguna llegenda, evidentment clàssica, la de la llopa, que són els de Calella, això ho tenen molt present.
És una mica mar i muntanya, i ja també parlarem de bruixes en altres ocasions i d'altres personatges, perquè el Maresme té aquesta singularitat, no?, que hi ha muntanyes molt a prop, i ja sabeu que quan plou, encara que diuen que són les bruixes que fan ploure, quan plou tu estàs a la platja i et penses que plou a la muntanya, però la muntanya està tan a prop i a tanta pendent que amb no res t'arriba la riuada, no? Aquestes riuades que no deixen de ser tsunamis de muntanya. Per tant, té aquesta singularitat de mar i muntanya, que ja en parlarem també en més programes.
I tant que sí. Hem parlat de la Font de la Joventut, de la zona de Calella, i el Pont del Cel. On és el Pont del Cel?
Bé, això és un tema molt curiós, perquè el Pont del Cel és l'arc de Sant Martí, l'arc iris, i aleshores hi ha diferents tradicions al Maresme que parlen que el pont aquest del cel a l'arc iris no deixava de ser una mena d'estandard d'un vaixell que en uns dies rúfols es va perdre i se'n va anar al país o al continent de la boira, no? Però que a vegades, segons com es porneja una mica, llampega aquest arc de Sant Martí i es veu fins i tot el pal que subjecta aquest estandard. Jo particularment no ho visc al costat de la costa i no ho sé, no ho he pogut comprovar, no? Però hi ha altres comentaris també que diuen que aquest pont del cel a l'arc iris no deixa de ser el camí dels naufragats, la gent que ha mort al mar, per anar al més enllà, no? Aleshores, bé, una mica la tradició poètica dels mariners, dels pescadors, que fan veure aquest moment extraordinari de l'arc de Sant Martí, li donen aquestes connotacions, no?, com camins pel país de la boira o per anar als naufragats al més enllà, no? I no deixa de ser també tradicions o comentaris de la gent de mar d'aquí del Maresme.
Bonic, perquè ja ho és prou de bonic, l'arc de Sant Martí, quan ho veus, doncs sí, li dones aquest significat encara més,
Exacte.
És una cosa que no es veu cada dia, molt de tant en tant, tenim la sort de veure'l.
Molt de tant en tant, i a vegades hi ha un fet extraordinari, que és que se'n veuen dos, una sobre l'altra.
Jo
ho he vist fins i tot a Barcelona, que no queda res natural, i aleshores, doncs, això és doble admiració, i tant.
Home, el cel, per molt Barcelona poc natural que quedi, el cel sempre el tindrà damunt, i poc o molt natural el cel ho és.
Exactament, sempre ens quedarà el cel.
I tant. El gegant Cananeu, qui era el gegant Cananeu? O qui és? No sé si és viu.
Doncs mira, aquí una mica estem parlant del fet de que és Sant Cristòfol. Resulta que diu la llegenda, la tradició, de que allà a Galilea hi havia com un riu, hi havia un gegant que ajudava a passar la gent a pes d'espatlles, i en una ocasió un nen que es deia Jesús li va dir que el passés, i quan l'estava passant a les espatlles, doncs, ostres, sí que pesa aquest, no, sí que pesa. I diu la tradició que és perquè el nen Jesús portava el pes dels pecats de totes les persones. Sant Cristòfol fa uns anys el Vaticà va dir que no era un personatge real, malgrat que ha quedat a la tradició aquest creuar els rius, no? Les persones ha quedat com una mica el patró dels viatgers, no? Encara hi ha molta gent que el porta al volant del cotxe, i sí, també dels navegants, no? I aleshores, doncs, també no deixa de ser el patró de Premià, i aleshores diuen que hi havia un gegantàs, un home gran, que li feia mandra cada dia haver de baixar a la costa perquè era pescador, i es va posar unes barraques allà baix, va fer un hort, mentre ell anava a pescar la dona cultivava l'hort, aleshores van haver més pescadors que vivien a dalt i van baixar a la costa malgrat el perill que podia ser dels pirates, i aleshores, doncs, precisament ell es deia Cristòfol també, i va ser així el començament de la població de mar, que d'alguna forma simbòlicament et ve a explicar quan ja hi havia més tranquil·litat i la gent s'anava a viure arran de costa, perquè si era pescador li costava menys, li feia més mandra que si havia de baixar de la muntanya.
Ens estem situant ja cap al sud, eh? Anem baixant, eh? Anem baixant cap al sud del Maresme. Ja estem a la zona de Premià i cap a Teià. Sí. També hi ha una llegenda d'una noia, la noia de Teià.
Sí, aquí tornem a estar al temps dels pirates, una noia molt formosa que el galantejava molta gent i la seva formosura doncs, va ser tan gran que va creuar muntanyes, va creuar el mar, va arribar a Mallorca, quan Mallorca encara era del soldà musulmà, i aleshores aquell home va dir, jo vull conèixer aquesta noia tan maca, va flatar un vaixell pirata, se'n va anar a la costa del Maresme, se'n va anar a buscar-la, es van disfressar quan van arribar a les voreres de Teià amb vestits de la gent del Maresme de l'època, a l'època medieval, i van anar a buscar la noia que sortia de missa, ella es deia Maria, de Cal Estany, i aleshores va sortir de missa, es va anar a passejar, la van segrestar els pirates aquests, però la gent ho va descobrir, un llenyataire ho va descobrir, va cridar la gent del poble, la gent del poble estava escarmentada, cremadíssima, d'aquests lladregots de mar que venien ara fins i tot a emportar-se les noies, els hi van fer la pell, i van fer la pell amb aquest soldà, que està enterrat en una riera d'allà que es diu la Riera de l'Asa, que primer es deia la Riera del Soldà, però després ja es va dir de l'Asa perquè aquest soldà era un asa, i va quedar aquesta llegenda, que una mica és el que feien els pirates. Aquí no hi havia grans tresors, segrestaven persones i després demanaven rescat o s'emportaven bestiar, no? Però això té una mica de relació també amb el Masnou, que si vols en podem parlar una mica.
Sí, perquè la ruta del Tassajo, fa un poquet en vam parlar aquí al programa Arran de Mar, parlant amb el regidor o l'alcalde del Masnou, que ens explicaven que n'han fet com una gincama, una ruta, una cosa familiar, una prova familiar, al voltant d'això, de la ruta del Tassajo. Per tant, també és un element viu ara mateix dins la seva cultura.
Sí, aquí el que s'ha de dir és que això, al segle XIX, el Maresme, a part de la pesca, doncs era un lloc de navegació i de comerç important, i es portaven els productes de la terra i després es anava i es tornava amb cacau o amb sucre o amb altres productes, no? I aleshores el Tassajo era un d'aquests productes. I té un punt també dramàtic, perquè s'anaven els vaixells a l'Argentina a buscar el Tassajo, que era carn seca, i aquesta carn seca la portaven a Cuba i la portaven a Nova Orleans perquè era el menjar dels esclaus, la carn seca. Aleshores, diguéssim que la majoria de comerciants i de navegants que hi havia al Maresme o que hi havia al Masnou era gent que feia comerç legal, però sempre hi havia aquella percent que eren els que feien el comerç prohibit, perquè des de 1821 estava prohibit traficar amb esclaus, però precisament lo prohibit és el que donava més diners, i sempre hi havia aquella excepció, aquells capitans navegants que feien no només la ruta del Tassajo a nivell del menjar, sinó a nivell d'anar a l'Àfrica, a Guinea, a agafar esclaus, a portar-los a Amèrica. Ara hi ha una exposició important al Museu de les Drassanes de Barcelona on s'explica aquest tema, que és un tema també molt bèstia, que ja en parlarem un altre dia amb calma.
I tant, sí, perquè estem arribant al final d'aquesta secció. Encara volíem parlar del pirata dels mars del sud i de Joan Maristany. No sé si fer-ho ara en un moment o ho guardem, això.
Simplement anunciar que precisament la Maria de Cal Estany al final va ser un cognom que era Maristany, i aquest Maristany, hi havia un pirata molt important al Masnou que era Joan Maristany, que ja en parlarem en el proper programa, però sí explicar que quan es va prohibir tot aquest comerç tan dramàtic dels esclaus, llavors hi havia gent que s'anava als mars del sud, allà al Pacífic, on no arribaven els vaixells policia dels francesos i dels anglesos, i continuaven fent aquestes malifetes de segrestar persones. Ho deixarem en punts suspensius pel proper programa amb un personatge que realment podrem parlar prou, perquè és de pel·lícula i també va ser una persona que va fer molt de mal.
Vinga, doncs fet, quedem així i ho reprendrem en la propera secció de mites i llegendes aquí al programa Arran de Mar. Joan de Déu Prats, moltíssimes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem anem ara cap al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre la 6a edició de la SB Hotels La Garba. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Parla amb el seu director, Ramon Navarro. Cel.
Sí, Marina, l'Ampolla es prepara per acollir una nova edició de l'esdeveniment de cicloturisme SB Hotels La Garba, que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de març. La prova arriba a la 6a edició, consolidada com una de les cites esportives més destacades del territori i la més multitudinària del municipi. Anem a comentar-ho amb Ramon Navarro, director de SB Hotels La Garba. Benvingut.
Bon dia.
A veure, Ramon, si et sembla, abans d'entrar en detalls, com resumiries el que representa aquesta prova per al territori?
Pues per al territori un esdeveniment esportiu, en este cas de cicloturisme, de ciclisme de bici gravel, i un referent al que podríem dir a tota Catalunya i també a resta de l'estat espanyol.
Uh-huh. Explica'm-nos què és el gravel, perquè igual hi ha gent que no sap ben bé el que és.
Pues el gravel és una nova tendència que hi ha de ciclisme, i podríem definir físicament com la bici de carretera que estem acostumats a veure, però en rodes de tacos. Això podria ser una descripció així ràpida i entenedora.
Bueno, jo no ho he acabat d'entendre. En plan, rodes de tacos?
A una bici de carretera. És a dir, una bici de carretera que estem acostumats a veure, per entendre-nos, en un manillar doblegat, que és una bici de carretera,
vale.
Pues, a més de portar rodes pues, llises i més primes, són rodes més dobles i en tacos, i lògicament que canvien més característiques de la bici, però este és el principal canvi.
Molt bé, perfecte. És que, clar, los que no som entesos d'este món, no, bueno, de cicloturisme, al final, pues, no ho desconeixem, no? Parlem d'esta edició, la 6a, per cert, que arriba a unes xifres històriques, 1.200 participants, veritat?
Sí, prop dels 1.200 participants. Des de la primera edició sempre ha estat limitant la participació. Van començar en 200 i de 200 en 200, pues, arribant a esta 6a edició ja... bé, quasi arribarem als 1.200 participants.
Molt bé, llavors és rècord, no?, de participació.
Rècord de participació, igual que cada edició.
Uh-huh. Llavors, hi ha hagut un creixement constant, no? M'estàs dient si cada edició heu fet rècord, no? Llavors, a què ho atribueixes tu, este creixement constant?
A la tendència que este tipus de ciclisme està en auge, a nivell europeu ja fa molts anys que va, però aquí a l'estat espanyol, pues, els darrers, podríem dir, 7-8 anys, pues, s'està introduint amb molta força, i després pues, la idoneïtat que tenim al nostre territori per la pràctica d'este ciclisme, que és ideal, i és una fórmula pues, que funciona molt.
Uh-huh. I a part, els participants, a part de ser d'aquí del territori, també hi ha una proporció important de participants internacionals, veritat, Ramon?
Des de l'edició passada, que vam introduir la distància més llarga, que són 500 quilòmetres lo voltó, pues sí que hem notat un augment d'este participant europeu, pues que aprofita també aquestes èpoques de l'any que nosaltres aquí tenim, i els països europeus pues hi ha més fred, pues ja com són més quilòmetres i més dies d'esdeveniment, pues ja el surt més a compte a baixar i a gaudir del territori i de l'esdeveniment.
Uh-huh. Llavors, hi ha algun país que destaca especialment en participar a la Garba?
Bueno, tenim diferent varietat, el que és tot nord d'Europa, però principalment pues, molta gent de França també, pues, perquè està molt més a prop de Catalunya, però tenim gent d'Alemanya, gent de Noruega, Suècia...
Mm-hmm. És que no sé què passa, però bueno, al nord d'Europa la bici és un... Ells sempre van en bici, no part de fer esport, que també, sinó que pel seu dia a dia van en bici, és diferent que aquí, no?
Sí, és un fet cultural que la tenen molt integrada al seu dia a dia.
Mm-hmm. Llavors, la Garba, Ramon, manté un model que no és competitiu, no?, i està obert a tots els perfils. Com és que decidiu apostar per este format?
Tal com dius, és un model no competitiu i oberts a tots els perfils, s'ha de definir una mica millor, és a dir, són uns esdeveniments que comencem de 80 quilòmetres fins 500 quilòmetres, és a dir, que una persona que fa 80 quilòmetres, que és la distància més curta, és una persona pues, que està habituada a anar en bici, és a dir, no és un cicloturisme familiar com podria oferir una via verda de fer una ruta lineal de 20 quilòmetres.
D'un diumenge pel matí.
D'un diumenge pel matí, correcte. És gent pues, que practica un ciclisme en una certa periodicitat, i a partir d'aquí pues, anem augmentant fins gent realment experimentada per realitzar 500 quilòmetres en 3 dies.
Uh-huh. I el fet de que no sigo competitiu, és a dir, què significa la pràctica?
Pues que no és competitiu significa que no hi ha uns circuits habilitats, tancats, i complint els protocols de seguretat perquè pugui ser competitiu. Val? Estem parlant que són molts de quilòmetres, estem parlant d'uns 600 quilòmetres de recorregut entre totes les distàncies, per diferents indrets naturals que s'han de respectar moltíssim, i qualsevol part del recorregut està oberta al trànsit, és a dir, que un ciclista es pot trobar un vehicle. És molt difícil, però hi ha passos que sí, que hi ha vehicles, i han de compartir, és a dir, el ciclista i este vehicle. I en cas de que fos competitiu, pues és difícil, no?, preveure esta seguretat de cara al participant.
Mm-hmm, vale. Llavors, a part de tot això, Ramon, que ho féssiu ara, ara a finals de març, també és que ajuda, no?, a desestacionalitzar el turisme, en este cas esportiu, aquí a les Terres de l'Ebre, que no tot se concentra, no?, a l'estiu, perquè ja hi ha molts de turistes a l'estiu, sinó que fer estos tipus de bueno, com la Garba és, ara no et sé dir el nom, però fer este tipus d'esdeveniments fora de dates d'alta... del turisme, com pot ser a l'Ampolla, que hi ha molt de turisme durant l'estiu, ajuda a, bueno, que durant tot l'any hi hagi, vingui gent.
Sí, que vingui ara gent, tal com dius, ara a principi d'any, intentem desestacionalitzar, i també la data està marcada per un factor important que molta gent no ho sap, és a dir, ara al Delta, la gent que som d'aquí sabem que no està en el seu moment més bonic, però intentem respectar, pues, que la gent, els agricultors i molta gent de la zona que treballa als camps, pues que no, que des de l'esdeveniment no molestem el seu dia a dia de treball.
És molt
bé. És un també dels motius perquè es fa ara a principis d'any, també es podria fer més de cara a l'octubre, que també ho han valorat alguna vegada, que realment potser el Delta està més bonic que ara, que ja està en aigua, hi ha més fauna, ara realment està molt sec, hi ha fauna, però no és la mateixa que tenim a la tardor, i este també és un motiu a recalcar que molta gent ho desconeix, no? I vindria a ser això. Motiu perquè ara la feixa a finals de març, o per desestacionalitzar una mica i intentar, pues, este turisme que baixa a la nostra zona, repartir-ho durant tot l'any, i dos, respectar, pues, les feines del camp i tota la gent que està involucrada.
Molt bé, perquè al final, bueno, tothom, l'espai s'ha de compartir, no? Lo compartim, i s'ha de, bueno, que tothom surto beneficiat i no molestant, al final, a la gent que s'hi dedica al camp. Llavors, Ramon, un dels grans atractius de la Garba és això que comentàvem abans, no? La varietat de recorreguts, que va des dels 80 quilòmetres fins als 500. Hi ha com molts diversos, ho tinc aquí davant, no? Per exemple, lo Manoll, que és lo de 80 quilòmetres en 80 metres de desnivell, entenc. Després la Garba, 120 quilòmetres en 100 metres. I l'últim, lo Voltó, 500 quilòmetres i 8.500 metres de desnivell. Això jo crec que diu crida molt l'atenció, no?
Sí. I quan penses que el primer participant ho fa sense parar i en menys de 25 hores ja torna a estar a l'Ampolla, realment, pues, és gent, tal com dia abans, super experimentada. Però també comentar que estos recorreguts més llargs, com poden ser el Flamenc, que ja són uns 40, i el Voltó, uns 500, estan pensats també per fer per etapes. I aquí ja obri la porta a molts més ciclistes, no? Se pot fer de forma itinerant, fent cada participant se pot organitzar de la seva manera i pernoctant, pues, i descansant entre etapes.
Vale, és a dir, durant diversos dies.
Durant diversos dies. Pel Flamenc tindrien dos dies, podríem fer la nit del dissabte, i per Voltó, pues, tres dies, i podríem fer la nit del divendres i la del dissabte.
Llavors, quan comença com a tal la SB La Garba, SB Hotels La Garba? Entenc que les sortides no és que tots surten a l'hora, no?
No. Un fet també particular de l'esdeveniment és que al tindre diferents distàncies ho repartim durant tres dies d'esdeveniment. Divendres, lògicament, comencem sortint de les distàncies més llargues cap a les més curtes. Divendres surt el Voltó a les 9:30 del matí, i el dissabte surten el Flamenc, la Cabra i el Cabrit. És a dir, les distàncies van de muntanya, sempre al final totes les distàncies toquen banda delta, i finalment el diumenge les dues més curtes, entre cometes, 80-120 quilòmetres, tal com dies, desnivell mínim per la zona més plana del Delta de l'Ebre.
Uh-huh. I els noms, la Cabra i el Cabrit, són, ara que els has dit, m'han cridat l'atenció. Els noms són originals, i el Flamenc, evidentment, no podia faltar tampoc.
Sí, estan una mica pensat dins de les característiques de la planta o de l'animal, pues, bueno, buscar una mica el nom més enllà de ficar la distància
Molt bé, i tant que sí. I parlem de la prova més exigent, no?, que és lo voltó. Claro, aquí lo tipo de participant, lo perfil de participant ja és un expert. O una persona que, no ho sé, vull dir, per estar pedalant 3 dies, és una persona que hi va bastant, bastant a sovint, no?
Correcte, que practica un ciclisme més regular, podríem dir. Però aquí també fa un incís que, tal com diem abans, que no és un esdeveniment per a un ciclisme familiar, però a la vegada és un esdeveniment per a tot tipus de ciclistes. És a dir, podem tindre persones que practica ciclisme regularment, però podríem tindre gent amateur o gent més experimentada barra professional, no?, que fan aquestes distàncies més llargues. I també és una característica que té la Garba i ho cuidem moltíssim, no?, que el mateix diumenge puguen compartir la mateixa línia de meta este participant que diem pot ser més amateur, que només entre cometes a fer els 80 quilòmetres del Manoll, i al mateix temps entra d'una persona que acaba de fer els 500 quilòmetres, això pues, és molt guai realment, no? Perquè al final tots som ciclistes i tothom té el mateix hobby, no?, i tothom té el mateix dret de gaudir de l'esdeveniment. Hi ha molt pocs esdeveniments, diguéssim, o està molt enfocat a l'amateur, a la distància curta, o molt a la competitivitat, o distàncies molt més llargues i més exigents. I trobar este punt entremig i que pugui haure este mix de ciclistes, pues, és un fet que passa a la Garba des de la primera edició, que treballem moltíssim per conservar-ho i que realment és un èxit i molt, és un atractiu molt, molt, molt gran per la prova.
Uh-huh. I a part de tot això que mos estàs comentant, també, claro, totes les rutes travessen pues, los espais naturals emblemàtics que tenim aquí, com pot ser el Delta de l'Ebre, però les distàncies més llargues també arriben als ports, no? Vull dir, és un recorregut per, bueno, Terres de l'Ebre, les distàncies més llargues que arriben, i fora de Terres de l'Ebre, trobo, també arribeu, veritat? Vull dir que al final és una forma també de veure l'espai tan bonic que tenim aquí.
100%. El punt neuràlgic és la població de l'Ampolla, que també és molt característica, no?, perquè a una banda esquerra, podríem dir, tenim tota la plana del Delta, i a la banda dreta ja comença tota la banda més muntanyosa. Lògicament, toquem les Terres de l'Ebre íntegrament, però tal com dius, les distàncies més llargues, a partir de la Cabra, el Flamenc i el Voltó, toquem diferents comunitats autònomes, no?, Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana. També és un tret pues, important, característic de la prova. El Voltó, per exemple, toca la zona del Matarranya, que és molt bonica, o finsi tot Comunitat Valenciana, al parc de la Tinença de Benifassà, i per al ciclista és molt atractiu, no?, que en un sol recorregut pues, pugues tocar, o millor dit, peladejar, travessar fins a 3 parcs naturals, no?, parc natural del Delta de l'Ebre, parc natural dels Ports i parc natural de la Tinença de Benifassà, com molts altres d'espais naturals d'interès, com pot ser la Serra de Cardó o la Serra de Gavadà.
Uh-huh. I a part, un altre afegit és que no estan marcats, no, els recorreguts, sinó que això ho van mirant per GPS, no?, van mirant los recorreguts abans.
A través d'un ciclocomputador, podríem dir un GPS, tots els participants segueixen els tracks, no? I els tracks són les rutes que nosaltres dissenyem durant tot l'any, tenint en compte que passem per molts espais naturals que els volem ensenyar, però alhora també mostrar que són molt fràgils, no? És a dir, que aquí tot este disseny del track hi ha molta feina detrás en totes les administracions que estan implicades, i sempre són tracks per vies ciclables i mai anem a buscar un fora pista. I sí, tal com dius, són 600 quilòmetres, marcar se podria fer, seria molt difícil, però tampoc volem pues utilitzar material i residus per marcar els circuits, és a dir, que la gent està obligada a seguir el recorregut a través d'un GPS.
Uh-huh. I vosaltres, com a organització, entenc que és complicat quadrar-ho tot una mica, no? I a part, en el nivell de participació estem dient 1.200 persones. Vull dir, és una mica complex tot, una mica. Què trobes?
Sí, hi ha molta feina. La part bona, pues, que és la 6a edició, hi ha molta experiència. Som un equip que pues, som el mateix equip que ho organitzem any rere any, i realment pues, això suma i ho fa tot més fàcil, però sí, realment són moltes distàncies, molta gent, repartida durant tot un fin de setmana i sí, és una mica complex, però bé, sempre surt molt bé i som un equip pues, amb molta il·lusió, ciclistes, i entenem molt bé el que volem transmetre de cara al territori i de cara a la gent que ve a gaudir de l'esdeveniment.
I tant que sí. Ramon, encara queden places, mos podem acabar d'apuntar o ja està tancat?
Alguna plaça queda, poden entrar a la web, consultar l'esdeveniment, que allí hi ha la informació molt detallada i en cas que alguna persona d'última hora s'anime, pues endavant.
Perfectíssim. Pues Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i haver-nos obert les portes del que serà este cap de setmana a l'Ampolla i a totes Terres de l'Ebre i territoris colindants de SB Hotels La Garba. Que vaigó molt, molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres per la difusió.
Doncs Marina, t'animes a anar amb bici per este delta? Jo sí.
M'animo, però no de forma tan professional. Jo i la bici m'agrada més de passeig. Moltes gràcies, Cel. Ara volem parlar d'un curs. El Centre de Recuperació d'Animals Marins prepara per l'abril un curs d'especialització en taurons rajades i obert a tothom, a biòlegs, estudiants o qualsevol persona interessada en aprendre'n més sobre aquests hàbitats marins. Carla.
El curs de taurons i rajades està previst per al cap de setmana del 25 al 26 d'abril. Encara en queden uns dies, però us en volíem parlar avui perquè resulta que es troba en promoció, amb el preu reduït per totes les inscripcions que s'hi facin fins aquest divendres 27 de març. Per tant, volíem aprofitar i fer-vos el conèixer mentre dura la promoció. Una promoció que encara us surt més a compte si us feu amics del CRAM. I a més estaríeu col·laborant directament amb la feina que fan. Però tot això millor que ens ho expliquin ells mateixos. Així que donem la benvinguda a l'Arnau Martínez. Arnau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
L'Arnau és tècnic d'educació del CRAM i, per tant, ningú millor que ell per explicar-nos de què va aquest nou curs que preparen per finals d'abril. Arnau, quina és la idea general d'aquest curs? Quin seria l'objectiu que teniu?
Exacte. Doncs, bueno, primer de tot, gràcies per comptar amb nosaltres. O sigui, jo soc l'Arnau d'aquí, soc tècnic de l'àrea educativa i soc el responsable dels cursos de formació que estem fent aquí a l'entitat. Llavors, cada any, des de fa molts anys, fem cursos de formació, ja que el tema d'animals marins i la seva clínica i el maneig és un tema que molts cops queda pendent en les formacions més oficials. Llavors, també donem, doncs, com a especialistes que som en aquest tema, donem aquestes formacions. En aquest cas, el 25 i 26 farem el curs sobre taurons i rajades, que l'objectiu és conèixer, per una banda, els temes més bàsics de biologia, ecologia i diversitat d'aquests animals, però també aprendre tècniques de clínica i de maneig, no? Enfocats més també a aquesta part veterinària, i després també conèixer alguns casos reals d'atenció que hem pogut realitzar, i per altra banda també com es pot fer investigació amb aquests animals, no? Per això també comptarem amb xerrades pròpies, però també el que és molt interessant és que comptarem amb ponents d'arreu de la península, de Balears, de les Canàries i d'aquí de Catalunya, perquè ens expliqui una miqueta en què estan treballant, no? I com poden descobrir, com enfoquen les diferents investigacions amb taurons i rajades.
Uh-huh.
Val? També hi haurà una part més pràctica en què realitzarem una dissecció i farem una pràctica una mica més moguda per poder conèixer bé i en primera persona aquests animals.
Uh-huh. I, a més, aquesta formació la fareu, si no m'equivoco, en modalitats online i presencial, amb gaires diferències entre elles?
No, realment, la part presencial, jo sempre animo tothom que sempre que pugui fer una formació presencial és molt interessant, no? Però al final estem oberts a tot Espanya, més que tot Espanya, a qualsevol parlant que parli espanyol, i llavors també fem la modalitat online. En aquest cas, l'experiència pot ser igual de bona, aprendrem igual, ho fem de forma online en directe, que poden seguir, poden fer les preguntes igual per poder parlar amb els ponents. L'únic que canvia és la part pràctica, no?, que és aquesta visita a les instal·lacions i la part de la dissecció, que això es fa en format vídeo, on se'ls passa aquest vídeo, no és en directe, sinó que se'ls passa aquest vídeo ja fet, de forma que poden gaudir i formar-se igualment, però d'una forma una miqueta diferent.
Uh-huh.
Però els coneixements més bàsics i la resta del curs, que és la gran majoria d'hores, això ho poden fer perfectament i ho gaudiran igual.
Uh-huh. I ens has parlat de que el professorat estarà format per persones d'arreu del territori, per tant, moltes perspectives i entenc que també moltes disciplines relacionades, però...
Exacte.
Però a nivell d'alumnat, a qui està dirigit el curs?
Sí, doncs mira, també Aquest curs, per una banda, s'ha dirigit a aquells alumnes que estiguin acabant el grau, ja sigui de ciències de qualsevol, no?, biologia, ciències mentals o veterinària, que vulguin adquirir més coneixements del tema, perquè al final també és un tema que no s'aprofundeix gaire en els graus més clàssics. Llavors, una mica per aprofundir en aquells alumnes que estan acabant, també per aquells alumnes que han acabat i, per tant, volen conèixer més d'aquests temes, però també per aquells naturalistes, aquells amants del mar, que s'atreveixi una miqueta a anar a temes una miqueta més tècnics o aprofundir una mica més, també són benvinguts. Vale? Llavors, una miqueta obert a tothom, no tanquem portes, i una mica és aquesta idea. Hi haurà ponències més divulgatives, i també hi haurà ponències a nivell d'investigació, per exemple, una miqueta més tècniques, però que són igual de comprensibles, i la idea és que qualsevol persona que vulgui aprofundir en aquest tema, doncs ho pugui fer, i que en un cap de setmana s'emporti una idea molt global des de diferents punts de vista, no? Des de la biologia, però també la veterinària, però també la investigació, i crec que també l'interessant és això, no? Aquesta barreja de punts de vista de diferents professionals.
I ara deies la paraula aprofundir. Et sembla si aprofundim una miqueta en el programa que teniu planejat pels dos dies, que són un dissabte i un diumenge, perquè el dissabte el centreu, com deies, en la biologia i la clínica. Quin seria el programa preparat per aquell dia? Sí.
Mira, el dissabte comencem amb la biologia i la clínica i començarem amb una primera ponència sobre biologia, anatomia i fisiologia de part de Lluís Tort, que és doctor a la UAB, a la Universitat Autònoma, i des de fa molts anys que treballa, no, és especialista sobretot en peixos, i llavors ens explicarà més aquesta part més teòrica, no, de l'animal, per poder tenir una idea, una presentació d'aquests animals, per entendre sobre les bases del funcionament. Després una xerrada pròpia que faig jo mateix sobre la classificació i la diversitat, i per poder veure, és a dir, veiem un tauró, una rajada, saber doncs posar-li el nom, saber en què ens fixem per ficar-la en un calaix o un altre, i també explicarem alguns casos més recents que hem tingut del centre d'assistència. Després també des de València ve l'Estivalis, veterinària, a explicar-nos tècniques de maneig, no?, i principals patologies, una mica també per entendre doncs com podem punxar aquest animal, no? En persones, per exemple, és fàcil, però clar, un tauró on punxes per poder treure sang, per exemple, o per poder treure alguna mostra. I després ve Claudio Barria, el doctor també especialista, forma part de l'associació de CatSharks d'aquí de Catalunya, i farà una primera xerrada sobre amenaces d'aquests animals, no?, i solucions, sobretot, que és la part interessant. I després acabarem la tarda amb el protocol i dissecció d'un elasmobranqui. Ficarem, diguem, aquesta part més pràctica a la sala d'anatòxics aquí del nostre centre, i veurem l'anatomia que hem après per dematí, ho veurem doncs de forma pràctica amb uns exemplars de les mobranquis que podrem fer una dissecció.
Ostres,
això el primer dia.
Molt interessant. Sí, i llavors el diumenge que ho titulàveu dint més com a conservació, què és?
Exacte. El diumenge el que fem doncs, és aquesta part més de projectes, diguem. Llavors fem un recull de projectes i aquí englobem una miqueta doncs, diferents projectes. En aquest cas, a primera hora del matí, des de Balears, tindrem el Jordi Abad, que ens marcarà sobre el mercat acústic de les mobranquis en reserves marines. És a dir, per poder estudiar aquests animals, cal fer primer un marcatge per saber com es mouen, no? Per tant, ens explicarà diferents tècniques per marcar aquests animals i fer un seguiment. Després també vindrà el Pablo Villafranca des de Tenerife, de part del projecte de l'Angelote, d'Angel Shark Project. Ens explicarà doncs què estan fent amb una espècie molt concreta, que és l'Angelote, molt interessant, allà a les Canàries. I després tenim també des de les Balears, de l'Agustí Torres, de l'associació Xarmet, on ens explicarà tècniques d'observació i d'estudi dels taurons mediterranis, més concretament de les tintureres, les famoses tintureres, doncs explicar una mica com les estudien allà a les Balears. Per acabar, també, i no menys important, a la tarda faré una xerrada sobre com la conservació dels elasmobranquis podem fer conservació a través de l'educació ambiental, no? Com el fet d'educar la gent i a les persones pot fer també conservar aquests elasmobranquis, i acabarem el dia amb una visita a les instal·lacions d'aquí del centre.
Bueno, una programació molt específica, però a la vegada es veu molt accessible també, com deies, per persones que no siguin potser estudiants o especialitzades en el tema.
Sí, aquesta és la idea una mica, al final que tothom pugui, no, apropar-se al coneixement.
Però per les persones que sí que són estudiants, el curs sí que teniu tractes amb algunes universitats a nivell de crèdits, oi?
Sí, exacte.
Hola, Arnau.
Em sents?
Ara sí.
Perfecte. Sí, que deia que tenim convenis amb diverses universitats en les que després poden convalidar crèdits, al final és una formació i són hores que s'hi dediquen, i a la web trobaran una llista d'aquestes universitats, que si no hi són la, si no hi és la teva universitat, igualment doncs podem mirar a veure si és una universitat que potser no hem contactat i podem generar aquest conveni, per exemple.
I a nivell de preus també a la web, però també, dèiem, no?, molt accessibles, sobretot ara que estan amb la promoció.
Sí, el que és interessant, mira, justament aquest divendres acaba la promoció, fem una petita rebaixa també per aquelles persones que s'apuntin amb antelació, també doncs, bueno, donem aquesta petita avantatge, i llavors qualsevol interessat em pot escriure a mi mateix o al correu de reserva, i després com m'ho passaran a mi, i qualsevol dubte ho poden passar per allà mateix, i fins aquest divendres doncs, tenen temps per apuntar-se en un preu una miqueta més reduït.
Doncs molt interessant. Et sembla si fem un petit resum de tot el que hem anat parlant?
Clar, clar que sí.
Perquè estem parlant del curs de taurons i rajades plantejat pel cap de setmana del 25 i 26 d'abril, amb un programa de biologia i clínica i també de conservació obert a estudiants, a especialistes en veterinària,
correcte,
a persones aficionades al mar, que no tinguin cap formació prèvia i que estaran, com tu ho deies ara, en descompte fins aquest divendres 27 de març. Així que quasi,
correcte,
que,
sí,
quasi que no s'esperi gaire la gent i que,
exacte,
correu cap a la web, sí, a mirar-vos-ho perquè està molt bé la programació que proposeu des del CRAM.
Exacte, super. La veritat que no és per influenciar, però per mi és un dels meus preferits de l'any i és un dels més complets. Llavors, i al final les moranquis és un tema que es tracta molt poc, llavors animo tothom que vulgui aprendre'n, doncs que aprofiti i que s'animi.
Sí, i a més que teniu aquesta part també de visita a les instal·lacions del CRAM,
exacte,
que també és molt interessant i és una cosa que no es pot fer habitualment.
Exacte, sí, totalment. Si mai heu vingut, doncs és doble excusa per venir.
Correcte. Doncs, Arnau, moltíssimes gràcies per apropar-nos una miqueta al plantejament que teniu per aquest curs i res, espero que la gent s'hi animi força i molts ànims i moltes gràcies per la feina que feu des,
perfecte,
del CRAM.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, que al final és molt necessari i que la gent ens pugui conèixer, doncs ja és de molta ajuda, així que moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, Arnau, molt bona tarda. Fins la propera.
Perfecte. Molt bé. Adéu, gràcies.
Ara sí, recta final de la Randa Mar del 27 de març del 2026 i el que volem fer és un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I comencem una setmana més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs som aquí per això, per presentar-vos tots els actes que es fan a Arran de Mar aquest cap de setmana. Deixeu-me començar per avui divendres a les 7 de la tarda al Maram, aquí a l'Escala. Fan una nova sessió de cuina de pescadors amb Josep Lluís Sureda i Manel Montia. Saltem a dissabte. Hi ha la 36a fira del vaixell d'ocasió a Empúria Brava, al Port Marina d'aquesta urbanització pertanyent a Castelló d'Empúries. A les 10 del matí, al Port de la Selva, una sortida molt particular, una sortida de senderisme, botànica, sota el títol Els secrets de les plantes i les bruixes del Cap de Creus. També dissabte, durant tot el dia, a Figueres, la 33a fira del Brunyol, aquest dolç tan típic de Quaresma. I a les 5 de la tarda, a Palamós, una nova sessió també del cicle Art i Vi, en aquest cas amb l'artista Lluís Rodríguez. Això és a l'Espai Peix de Palamós. I diumenge us proposem tres visites guiades històriques. La primera, la visita romana al Museu Arqueològic d'Empúries, a les 11 del matí. La visita guiada pel Castell de la Trinitat de Roses a les 12 del migdia, al punt del migdia, i a la tarda també a Roses la visita a la Ciutadella. Doncs que passeu un molt bon cap de setmana de Rams, també molt bona Setmana Santa. Ens hi trobem a la tornada.
I de la Costa Brava baixem fins al delta de l'Ebre de punta a punta de Catalunya per continuar amb aquesta recta final i amb aquesta entrada a la Setmana Santa. Cel, què hi farem?
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. En el marc de la 6a edició del cicle Secrets, concert d'Elia Sampai, on presenta un delta fràgil. La posada en escena del seu últim disc de cançó d'automediterrània amb influències de la jota i la cançó popular. El nou espectacle revoluciona els sons de sempre per donar sonoritat contemporània i fresca a la música d'arrel ebrenca. Avui a les 7:30 de la tarda a l'oficina de turisme d'Ulldecona. Teatre Un tal Quixot de Cascai Teatre. Un espectacle delirant on els protagonistes d'esta novel·la universal atraparan els espectadors amb els seus despropòsits. Avui a les 8 de la tarda al Museu de Tortosa. En el marc del cicle de concerts de joventuts musicals, concert Pedra i Ploma a càrrec de les Escartén Sisters. Duet de dues veus, una viola i un violoncel, format per les germanes Flàvia i Laia Escartín, que fusionen les seues cordes amb la veu humana per oferir actuacions delicades i virtuoses. El dissabte a les 7:30 de la tarda al Centre Cívic de Ferreries a Tortosa. Nova edició d'Ebre Lumen Talent, on l'església de Ribarroja d'Ebre es convertirà en un espai de llum, art i experiència. Una proposta única que combina art, tecnologia i patrimoni, amb la mirada creativa de la Residència Artística 2025. El dissabte a Ribarroja d'Ebre. Celebració del 213è aniversari dels Diabmonis La Ràpita, amb una jornada d'activitats diverses i per a tots els públics, que inclou tallers infantils, vermut musical i croquetada solidària, campionat de morra i concerts, entre altres. El dissabte a la plaça 1 d'octubre de La Ràpita. Amposta recupera la Fira de Vehicles d'Ocasió amb una nova ubicació. L'esdeveniment comptarà amb la participació de 9 concessionaris que posaran a disposició dels visitants un total de 175 vehicles d'ocasió, oferint així una àmplia varietat d'opcions per a tots els públics i necessitats. Del 27 al 29 de març, al Parc dels Xiribecs d'Amposta. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del delta de l'Ebre tornem a pujar, però en aquest cas fem aturada a les costes del Garraf, on la Carla també ho té tot preparat per gaudir de la Setmana Santa, Carla.
A Vilanova, demà dissabte 28 de març, a les 10 del matí, a l'Espai Far, hi tindrem l'activitat familiar Anem per Feina, un joc de pistes per descobrir els antics oficis de Bajamar. Una proposta pensada per a infants de 6 a 12 anys, inclosa amb l'entrada al museu. I a les 7 de la tarda del mateix dissabte, al Centre Cívic de Mar, nova sessió del cicle Primavera Ambiental al Barri de Mar, amb la xerrada Gestió de l'aigua en el futur, què es pot fer, organitzada per l'Associació de Veïns de Baix Mar i l'APMA. Ja diumenge, vindres a les 11 del matí, al poblat ibèric de Darró, a ben tocada la platja, es farà el taller Construeix com un Íbar, una activitat pràctica d'arqueologia per a totes les edats, que requereix, això sí, de reserva prèvia. I a les 12 del migdia, a la Masia d'en Cabanyes, visita temàtica, Goya, el despertar de la consciència, per descobrir els disparates del pintor, amb una guia especialitzada. Tot això a Vilanova, però és que a Sitges, durant tot el cap de setmana, podré gaudir dels dies grossos del festival Jazz Antic, amb actuacions per diferents espais del municipi, però també al carrer. Una experiència única per als amants de la música. I no marxem sense recordar-vos la visita guiada a l'espai natural de la desembocadura del riu Foix que es fa a Cubelles i que ahir ens va estar explicant en Jaume aquí al programa. Diumenge a les 10 del matí. Podeu fer la vostra reserva a la web de l'Oficina de Turisme de Cubelles. Molt bon cap de setmana.
I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme. I l'Oriol, que és un home de bé, segur que ho té tot preparat per la Setmana Santa. Oriol.
Doncs així és, Marina, toca venir a fer una ullada al Maresme per saber quines activitats tenim aquest cap de setmana. És el cap de setmana de Rams, i aquí a la comarca això vol dir una cosa, si més no, al nord de la comarca, vol dir Tordera, vol dir Fira del Mercat del Ram. Ahir us explicava en temps d'actualitat. Recordeu que es fa durant aquest cap de setmana, 28 i 29, al Parc Prudenci Bertran. És la 49a edició de la Fira Mercat del Ram de Tordera i comptarà amb més de 100 expositors de tot tipus. Hi ha venda de vehicles. També hi ha, evidentment, estands d'alimentació, de serveis i productes de Tordera, també de maquinària agrícola, i prop d'una cinquantena d'activitats programades. Per exemple, un paraulògic gegant, també un speed dating lingüístic, un intercanvi de persones per practicar el català i trencar el gel. També es farà un Scrabble en català i lectura de textos de Prudenci Bertrana, que és l'autor que dona nom al parc. Això serà a càrrec del tordarenc Joan Borrell. Dos dies intensos de festa a la població de Tordera. Però abans d'això, aquest vespre mateix, a Argentona, tenim titelles. Les titelles d'Àlex Barty. És una companyia danesa amb molt prestigi que arriba amb una proposta sorprenent, també divertida i commovedora. És a 9:15 d'aquest vespre al teatre La Sala. I aquí a Arenys de Mar, avui mateix, hi ha una nova sessió de tapes al mercat. Aquest cap de setmana, més qüestions que tenim a Argentona, en aquest cas, a la granja de Can Pins, es fa una recollida d'ous i també un taller de decoració d'ous. Podran recollir fulles i tenyir els ous de forma tradicional. També podran gaudir qui vagi d'una exhibició de cavalls i de gossos. Hi haurà voltes amb poni per als més petits, unes activitats que també es repetiran i les aniran fent durant la Setmana Santa. I ja diumenge, Marina, doncs el que toca, a cada població hi ha la tradicional benedicció de palmes, palmons, branques de llorer i olivera, i com estic segur que faràs aquell dia, estrenaràs roba, aniràs ben maca cap a la benedicció de palmes i palmons, cap a la benedicció de rams. No sé si vas amb palma o ja portes una branca de llorer. Bé, en qualsevol cas, doncs és el diumenge de rams, i aquí al Maresme a cada població se celebren les tradicionals benediccions de palmes i palmons. Això és el que tenim aquest cap de setmana, i després ja comencem la Setmana Santa amb també diverses activitats a la comarca, moltes d'elles, evidentment, de caire religiós.
Poques palmes i palmons, jo no ho beneia ni de petita, ara encara em costa més. Moltes gràcies, Oriol. Ara sí, hem de posar punt final al programa d'avui. Tornarem passat dilluns de Pasqua a partir del dimarts 7 d'abril. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. La vida passa
igual. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala, 107.6. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. La Municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.